Investigacions diuen que al llarg del segle XX les puntuacions dels tests d'intel·ligència haurien anat pujant a tot el món. Aquest fenomen se'l coneix com l'efecte Flynn. Doncs bé, una desena d'estudis publicats recentment els darrers anys suggereix que aquest efecte hauria començat a revertir-se i, per tant, el quocient intel·lectual de la població mundial hauria començat a estancar-se o fins i tot a disminuir. Sobre les causes que estarien provocant aquest decreixement, hi ha moltes teories i podrien ser variades, però una d'elles apunta cap a l'empobriment del llenguatge i precisament sobre això en volem parlar. Ho fem a partir d'un text escrit per Christophe Clavé, que s'ha fet viral les darreres setmanes. Christophe Clavé és un llicenciat en Ciències a la Universitat de París, autor del llibre La Voix de l'Estratégie, on parla d'aquesta societat hiperconnectada que ens condueix, diu, a una pobresa intel·lectual col·lectiva. Doncs bé, d'aquesta disminució del coneixement lèxic que en parla, d'aquesta pèrdua de vocabulari, de la desaparició d'ús de temps verbals, pronoms, tot i que ell en parla fent referència a la llengua castellana, ens ha semblat un bon punt de partida aquest text per parlar sobre el català i sobre el seu estat de salut. I per fer-ho hem convidat a un entès en la matèria, August Bové, bon dia.
Hola, bon dia.
August Bové, catedràtic emèrit de Filologia Catalana, autor de diversos llibres, amb ell hem pogut conversar altres vegades presentant aquí algun dels seus poemaris, algun dels seus llibres. No sé si està d'acord amb aquestes afirmacions que fa Christophe Clavé i si podrien ser traslladables a la situació que viu el català.
Sí, estic totalment d'acord. I no només poden ser traslladables a la situació del català, sinó que en el català són especialment greus. És un fenomen bastant general, perquè, com dius, aquest és un professor francès i aquí els meus col·legues catalans ens en queixem, però sento que els nostres col·legues espanyols també se'n queixen, els italians també, els francesos també, els nord-americans també, per tant, és un fenomen global. Ara, és clar, en el cas del català, que és una llengua que continua sent perseguida perquè hi ha un munt de lleis que ens posen traves, doncs això es fa molt més greu.
Per tant, s'agreuja aquest empobriment del llenguatge. I quines són les... Perquè, clar, aquest text d'en Christophe Clavé parla de les conseqüències, no? Al final el que ve a dir és que aquest empobriment del llenguatge implica també un empobriment del pensament, un empobriment del sentit crític i, per tant, un empobriment de la capacitat d'argumentar i, en definitiva, la capacitat d'argumentar les coses. Aquest és la principal i pitjor conseqüència?
Sí, és clar, perquè podem dir que l'ésser humà, una mica, però només una mica, podem dir que és la llengua, és la comunicació. I si aquest instrument que tenim doncs, es va fent cada vegada més petit i més empobrit, doncs aquesta comunicació s'empobreix també, es va reduint lògicament.
I els entesos, els que us dediqueu, quina seria la casuística que ens ha portat aquest empobriment del llenguatge? I no sé fins a quin punt el canvi de codi, és a dir, a l'ús de telèfons mòbils, de WhatsApps, de missatgeria, no? En el que cada vegada escrivim intentant reduir més les paraules, les vocals han desaparegut en els missatges, les Cs s'han convertit en Ks totes, que hem modificat el llenguatge, fins a quin punt exacte aquest codi nou, d'alguna manera, que estem ara emprant, està ajudant a aquest empobriment o fins i tot n'és causa?
Clar, jo no em dedico a estudiar aquestes causes, però en principi jo crec que efectivament que hi té molt a veure. Hi té molt a veure perquè ara estem... És a dir, les noves generacions són generacions sobretot audiovisuals, diríem, de manera que segurament es deuen llegir menys, diria jo, són més de veure films, de veure clips, de veure el que sigui, i encara que es llegeixi, doncs es llegeixen moltes coses que no són de qualitat, és a dir, no es llegeixen els grans clàssics, que és la manera d'aprendre la llengua. Perquè jo em trobo en llibres publicats que et cauen de les mans, fins i tot premiats, i aleshores això fa que sigui difícil aquest aprenentatge d'una expressió clara, rica i correcta. Suposo que efectivament té a veure. A més, tot aquest tot aquest sistema d'anar eliminant les vocals, anant reduint les lletres. A veure, i fins i tot jo hi havia caigut a l'enviar missatges, fins que una col·lega meva em va dir, diu, tota aquesta gent que s'estalvia aquestes lletres, què pensen fer amb, amb aquests segons que guanyen? I vaig pensar que efectivament tenia raó, no valia la pena i més valia escriure bé.
Però i en alguns casos fins i tot, a més de reduir paraules i deixar-les a la mínima expressió, no? Doncs, és que fins i tot hi ha casos en els que hem transformat les paraules, perquè i ara posaré un exemple. Per exemple, per escriure ara no puc, el puc, molts, la majoria, l'escriuen P-U-K, quan el correcte seria una C. Són les mateixes lletres. Tarden exactament el mateix en escriure puc amb C que amb K. Però s'està instal·lant aquesta K, no? Tot aquest so K, o sigui, ara s'escriu amb K, encara que sigui una C ortogràficament correcta, no? No sé si tot això són petits cops mortals.
Això és un altre tema, que és el tema de l'ortografia. A veure, el tema de l'ortografia, esclar, és una... Aquí hi ha una cosa que ha canviat molt. Jo recordo que quan jo anava a escola, fer una falta d'ortografia era una cosa que feia una vergonya terrible. Ara no li fa vergonya a ningú, perquè a més hem vist que fent faltes d'ortografia es pot ser president dels Estats Units, o d'Espanya, o d'on sigui. Per tant, això és una cosa que hem perdut. I després, esclar, en una època on els mitjans de comunicació audiovisuals tenen tanta influència sobre la societat, clar, hi ha una altra cosa que jo crec que l'afecta molt, és la llengua, justament, dels mitjans de comunicació. Antigament es deia, perquè em temo que ara ja no deu ser així, però es deia que quan un anglès no sabia com s'havia de pronunciar una paraula, només havia de sentir com ho deien els locutors de la BBC, perquè la BBC es cuidava que fossin gent que parlava l'anglès correctament. Això, que a més en el cas de la televisió catalana s'hagués pogut fer la mar de bé, perquè es va començar de nou, ara ja fa bastants anys, però quan es va començar no es va fer, i aleshores els mitjans de comunicació escampen una sèrie de pronúncies, de barbarismes, etc, que la gent es van passant. És clar que no ho fan tots, i vam tenir, posaré un exemple conegut i reconegut per tothom, perquè a més ja està jubilat, que era el cas de Joaquim Maria Puyal, que era una persona que quan es posava davant, abans de posar-se davant del micròfon, s'havia estudiat què és el que havia de dir, com ho havia de dir, què és el que era correcte i el que no. I per tant, d'aquest te'n podies refiar. I naturalment no és ell sol, hi ha altres, afortunadament, que també fan el mateix. Però, esclar, no suposo, això ho deveu saber millor que vosaltres, que no es fa un examen de llengua quan entres a treballar en una emissora de televisió o de ràdio, que s'hauria de fer, i després hi ha gent que doncs, té aquesta consciència de preparar-s'ho bé i de mirar de corregir-ho, però no hi ha un Joaquim Maria Puyol a cada programa de totes les emissores del país, lògicament.
Per tant, aquesta, diguem, no sé si d'alguna manera això denota com una manca de respecte cap a la llengua en general que estem tenint?
A veure, jo crec que, i aquí els polítics també hi tenen molta responsabilitat, perquè també és horrorós quan els sents parlar, i és que no ens hem cregut que tenim una llengua, una gran llengua, com ho és l'espanyol, com ho és l'anglès, com ho és l'italià, el francès o l'alemany. La majoria no s'ho ha cregut seriosament. És una cosa que, per exemple, és un escàndol que ara que fan falta professors de català als instituts, doncs tothom pugui fer professor de català. Seria una opció que només l'haurien de fer els que s'han llicenciat en català. Doncs no, qualsevol va bé. I això no depèn de Madrid, això depèn de Barcelona. Per tant, si nosaltres no ens ho creiem, malament rei. Perquè som nosaltres els que hem de solucionar.
Quim Monzó va dir, quan li van fer entrega, em sembla que va ser el Premi de les Lletres Catalanes, que diria que va ser fa un parell d'anys o tres, el 2018, va fer aquella afirmació que deia la llengua s'està podrint.
Sí, es pot dir així, o s'està, o com diuen a l'Alguer, s'està embastardint, no? És a dir, parlem, o se sent parlar una mena de barreja, sobretot aquí, entre... Sí, és un, diríem que es parla en castellà en fonètica catalana, el catanyol que es diu. Aquesta, això és, hi ha hagut, a veure, no ha estat l'única època, si anem a mirar el segle XVIII-XIX, Déu-n'hi-do de com s'havia fet malbé la llengua, i en canvi, després, a inicis del segle XX, i sobretot a l'època del noucentisme, es va redreçar amb Pompeu Fabra i tot això. Per tant, hauríem de ser capaços de redreçar-ho, i a més ara amb els moderns mitjans que tenim, doncs hauria de ser possible. Però, sobretot, hi ha d'haver la consciència de voler-ho fer.
I que, com ho viu això un filòleg? Perquè, clar, entenc que el mal que ens pot fer a molts, no?, veure com aquest empobriment de la llengua, no?, que com cada vegada els argumentaris dels polítics i de la gent que escoltem a les televisions cada vegada són més pobres, i això fa que moltes vegades entenc que recorrin a l'insult, no? Ho hem vist, a Trump era l'exemple més clar, no?, però, i no era el català, no?, però es veu constantment, no?, que quan et manca lèxic i et manca argumentar, no?, doncs al final acaba recorrent a allò més fàcil, no? Aquella. Com ho viu això un filòleg, i què podem fer per mirar de redreçar aquesta situació? Què podem fer sobretot a nivell individual, cadascú a casa seva?
Sí. Un filòleg, com diu la paraula filòleg, vol dir és un que estima les llengües, no? I per tant ho viu amb dolor, sap greu, lògicament. Perquè estimes totes les llengües, però sobretot estimes la teva, que és la que et sap més greu. I perquè, a més, resulta que en el nostre cas és una llengua que està encara en perill. De tota manera, doncs bé, justament treballem per redreçar aquesta situació. Jo crec que individualment, això, jo el que recomanaria seria això, llegir els grans clàssics de la llengua i refiar-se d'aquells programes, d'aquells professionals de la comunicació que tenen aquesta consciència de voler-ho fer bé, i quan estem en dubte, doncs mirar de resoldre-ho, anar a mirar el diccionari, anar a mirar la gramàtica. No, això no ha de ser una excepció. És a dir, jo mateix el diccionari no és que el miri cada dia, és que el consulto diverses vegades al dia, i és així que se n'aprèn.
Clar, una mica ens hem oblidat d'autocorregir-nos, no? Quan hi ha una errada, i això ho podem veure a les xarxes socials, amb el tema ortogràfic i amb el sintàctic i amb el lèxic, que la gent escriu amb errades sense pudor, no? I probablement les casuístiques poden ser moltes pel que un escriu amb errades ortogràfiques o de lèxic o de sintaxi, no? Però també és veritat que hi ha textos que reflecteixen un molt poc interès cap a la correcció.
Sí, exactament. És el que deia abans. Això quan, ja fa molts anys, quan era petit, feia vergonya, ara ja no em fa. Aleshores, i a més, doncs hi ha amb certes persones que et diuen que això és igual. No és igual, vull dir, les coses les hem de fer bé, el que sigui, cadascú amb la seva feina, i per tant també ens hem d'expressar bé. I sobretot això dol quan veus que hi ha gent que escriu i que et diu, i que no tenen consciència que la literatura es fa amb la llengua. I et diuen, no, el que és important és la idea, la idea és important, però s'expressa a través de la llengua, i per tant la llengua també ha de ser correcta, no? I clara.
Ha de ser correcta, ha de ser clara, i cada vegada, no sé si aquesta situació és més greu quan la fa un jove, entenent que és el futur, no?
Sí, bueno, no, a veure, no ho sé, potser també... ja dic, esclar, depèn és que depèn molt, per exemple, de quines zones viu. Hi ha zones on doncs el català s'ha mantingut d'una manera més correcta, hi ha zones on la situació és més complicada, depèn dels estudis que hagi tingut, dels mestres que hagi tingut, depèn de moltes circumstàncies, no? Però bueno, els joves sí, són el futur i per tant cal tenir cura d'ells i de la seva llengua i cal que ells en prenguin consciència. De tota manera, també és veritat que els joves doncs, tenen una capacitat d'aprenentatge i de correcció superior a la que tens quan ets més gran i, per tant, doncs, també ha de ser més fàcil de sortir-se'n. Segurament aquí ajudaria molt doncs, que determinades persones que són doncs, molt admirades per la majoria de la gent, doncs, donessin exemple. No? Doncs, clar, hi ha una cosa que sempre m'ha sorprès, és a dir, clar, si de cop i volta doncs, Messi es dignés a parlar en català, segurament faria molt més que un batalló de filòlegs. No? I que aquest noi que s'ha format a Barcelona no sigui capaç de parlar en català, vol dir que potser el Futbol Club Barcelona, ara que tenen eleccions, també haurien de valorar això, com formen els nois que creixen a la Masia. No? Seria un exemple. Com
sí, sí, però clar, un exemple prou clar. I mira, just abans de conversar amb tu, teníem la nostra secció on parlàvem ara de xarxes socials i parlàvem d'aquesta xarxa social que està tenint un èxit brutal, que és la de Twitch. Molt pocs gamers o streamers, que es diuen ara, que són aquests joves que es dediquen a aparèixer, a fer streaming en directe per les xarxes socials, molt pocs ho fan en català. Poquíssims. Poquíssims.
Sí, 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 n'hi ha molt pocs, efectivament. Per tant, el que hem de fer és donar sortida i fer visibles aquests que ho fan perquè siguin un exemple. Però, esclar, és que a més, això, aquest empobriment fins i tot arriba, clar, un altre, és a dir, no només s'haurien d'examinar els que volen accedir als mitjans de comunicació, també, per exemple, jo entenc que els que volen estudiar magisteri haurien de passar exàmens orals. Jo sempre recordo, ara els meus fills ja són grans, però quan anaven a escola els meus fills van començar a fer errors a partir de quan van anar a l'escola. I aleshores era terrible, perquè a vegades et deien no, és que la mestra ho diu així. I no li pots dir, és que la teva mestra no en sap. Esclar, això no pots desautoritzar la mestra, però és que era així. Per tant, això és un altre dels camps que s'hauria de treballar, és això, és amb el magisteri.
Per tant, entenc que aleshores que d'alguna manera el que manca també és com una política més política i regulació a l'hora de garantir aquest català correcte, eh?
Sí, és a dir, jo crec que, esclar, la Generalitat es va ocupar, que també és comprensible, de mirar d'estendre el català, però no s'ha preocupat mai de la qualitat d'aquest català. Clar, la situació en què es va començar era tan desesperada després del franquisme que és igual. Jo recordo haver-ne parlat amb mestres que parlin com vulguin, però que parlin en català. Però també s'ha de mirar que el català sigui correcte, perquè si no, al final doncs, és una llengua que quedarà diluïda dins del castellà, com ho va quedar l'aragonès, per exemple, que ara és un simple accent a l'hora de parlar el castellà.
Aquest és el futur que li veu al català a hores d'ara, Gus Bové?
No, a veure, jo sóc, ja dic, si vam aconseguir redreçar el català a començaments del segle XX, jo espero que a començaments del segle XXI hauríem de ser-ne capaços. I ajudaria molt aconseguir convertir-nos en un estat. Però no és una garantia de la solució. Els irlandesos també van aconseguir convertir-se en un estat, i la llengua té una situació molt pitjor que la del català. Per tant, l'Estat és necessari, és absolutament necessari, però sobretot, el que és necessari és la consciència i la voluntat de tirar-ho endavant.
Allò que deies de creure'ns, no?, que tenim una gran llengua. Has parlat també de la necessitat de llegir, no?, de llegir llibres, que cada vegada es llegeix més. menys, crec que era Flaubert que deia que per considerar una persona mínimament culta s'hauria d'haver llegit 3.000 llibres al llarg de la seva vida. No devem arribar a un percentatge molt baix d'aquest concepte que tenia Flaubert, no? Que d'alguna manera estava al cim de l'escriptura occidental. Però a banda de la lectura, l'escriptura, el fet de que ara no escrivim, de que ara tot és amb tecles i que, per tant, aquestes tecles moltes vegades ens porten a aquesta compressió de les paraules i eliminació de les vocals. El fet de que no escrivim a mà, això tampoc també ajuda poc, diguéssim?
No, clar, això no ho sé. Jo, clar, naturalment, jo també faig servir l'ordinador tot el dia i a mi no m'afecta això. Vull dir que més que res depèn, això suposo que són aquestes modes, que és clar que això sobretot entre els adolescents, entre els joves, tenen una gran difusió.
Ho pregunto no sé. Perquè escrivint en paper, no, tot i que sí que moltes hi havia paraules, jo recordo quan prenia punts a la universitat, no? Que tenies els teus trucs per poder escriure més ràpid i agafar apunts més ràpid, no? Però, clar, no convertíem les paraules en altres com està passant ara, no? És a dir, no sé si l'escriptura a mà ho impedia més, això.
És possible, i sobretot, és clar, aquesta immediatesa actual, no? Que són, i a més amb poc espai, amb els tuits i tot això, tot això fa que es perdi aquesta riquesa de la llengua que ara només trobem en gent gran de determinades àrees del país o bé en la literatura, en la gran literatura del país.
Per tant, llegir, i entre altres poden llegir els llibres d'August Bové, que té llibres, jo recordo ara aquella trilogia, aquells poemaris, que eren el Cloc, no? Cloc era el primer, recordo, i...
Cloc, Bé, Va i Tornaveu.
Exacte.
Tornaveu, l'últim poema de Tornaveu, que és un poema dedicat a Joaquim Maria Puyal, faig una denúncia de tot això que es diu la locució que ara es porta.
La locució que ara es porta. Bé, espero no haver comès gaires errades.
No.
Anava una mica pressionada, eh? Ho he intentat. S'ha de dir que els que hem arribat aquí i hem passat els nostres estudis hem passat també un reconeixement de la llengua, eh? Potser no era el total, però l'hem passat. August Bové, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per aquesta conversa. Ens quedem amb aquesta idea de que tenim una gran llengua.
Moltes gràcies a vosaltres i efectivament és que la tenim, per això s'estudia a moltíssimes universitats del món. Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu-siau.